Temporada 1, episodi 2. Take your mark.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Bona tarda, és l'hora dels esports de fons a Ràdio Sabadell. És l'hora del cafè i la tertúlia de 13. El suport tècnic Toni González i jo mateix, Aleix Muñoz. Recordeu que ens podeu seguir al portal web de radiosabadell.fm, apartat de programes, i a Instagram a 13, el cafè dels esports de fons. Fetes les presentacions, comencem! Quan érem petits i començàvem a anar amb bicicleta, quan tot just fèiem els primers passos sense rodetes, deixant clar que hi ha qui directament ja va tastar el terra omitint el pas de seguretat, les bicicletes eren bicicletes i punt. La meva era una GAC verda i blanca amb pneumàtics bicolor, blancs i negres. Inclús tenia portapaquets, que ja em diràs quin paquet havia portat un nen de 4 o 5 anys. Més endavant, i no pas pel mèrit d'ET, apareixien les primeres bicicletes de BMX, les mítiques Califòrnies amb rodes de tacs i colors, inclús les Super Choppers, les Bicicross BH amb canvi de marxes, aquí al quadro. No va ser fins a finals dels 80 que les primeres mountain bike ens trencaven l'esquema mental de les bicicletes que vivien en la dicotomia de les de passeig, remember especial, el model Bolero de BH, un clàssic, o les de carreres, les actuals de carretera. Jo, als 6 anys, em van comprar una flamant Montecita T15 Competición, una bicicleta trial vermella, la bicicleta de l'Otpi, un campió de bike trial, una bicicleta que, a mi, que no era especialment hàbil, ni provenia de la tradició trialera, em servia per entendre el concepte de freqüència de pedaleig, ja que tots els amics amb 3 pedalades feien el que jo en necessitava 10.000. I direu, i això on ens porta? I per què? Doncs ens porta a l'immens univers actual del món dels pedals, on l'oferta s'ha ampliat i especificat moltíssim, i és per aquest motiu que avui tindrem a la Sandra Santanyes, que ens podrà i ens posarà llum i ens ajudarà a conèixer tot i tota l'amalgama de bicis que trobem actualment. Alhora, si el primer que fem quan ens llevem és obrir els ulls, què és el que vindria després? Volem saber com hem de començar el dia i com hem de començar a alimentar-nos per tal de poder gaudir i fer allò que ens agrada més, de la millor manera i de la forma més sana. La Pat Sánchez ens ajudarà a fer-ho. I ara, preneu lloc a la nostra taula. Comencem!
Els esports de fons a Ràdio Sabadell. El CRAC. Parlem amb els que més en saben.
I els que més en saben de bici i són unes autèntiques cracs són la Sandra Santanyes, la ciclista de casa més internacional i que ens ajudarà una miqueta a saber més d'aquest món. I el primer de tot li diem bona tarda, Sandra.
Bona tarda.
Escolta'm, aviam, t'hem portat aquí per una cosa molt bàsica, ja ho saps per què, perquè ens has d'ajudar. Ens perdem. Jo em perdo, jo no sé si hi ha més gent que es perd, però avui en dia de bicicletes en tenim moltes i molts tipus i ens has de posar llum en aquest punt de foscor.
Pues sí, la veritat és que cada cop hi ha més bicis, per sort, i hi ha més tipus de bicis. Si partim de la base de que l'estructura d'una bici són les dues rodes i el quadre, doncs a partir d'aquí tenim infinitat de modalitats i de bicis diferents.
El que sí que és veritat, i suposo que tu també ens ho podràs corroborar abans de que ens posem en matèria, és que crec que és un plaer, i més tenir tu ara aquí, que cada vegada més pots, quan surts a entrenar, jo ho dic particularment, cada vegada veig més noies que fan bicicleta, igual que també més noies que també van a córrer i tot, noies que les veus soles que van entrenar i tot això, i crec que potser tu podràs dir-ho millor, que en els últims 10 anys o els últims 5 anys l'evolució és brutal. Vull dir, això és un breu incís, però crec que això és un fet constatable, oi que sí?
Sí, bueno, dintre de que cada cop hi ha més gent que va en bici i practica el ciclisme, doncs també hi ha moltes més noies que van en bici i entrenen i competeixen cada dia.
Bueno, clar, per això 13 us acompanya cada dimecres, perquè volem donar sortida, donar veu a tots aquests esports que són de fons i a tots els practicants que cada vegada més, doncs, o corren o van en bici o van al gimnàs, i que la pràctica esportiva cada vegada és més i més i intergeneracional i totalment transversal. Escolta'm, Sandra, aviam, explica'ns això, perquè jo sí que potser les bicicletes aquestes noves que han sortit em sonen, unes que tenen com un tros de quadro molt gros, que dic, aquest el veig pedalar amb una freqüència molt estranya i ens avança ràpid i tot, però aviam, fem tot l'escandall clar per saber d'on hem de... com ho hem d'entendre, això?
Pues bueno, pues en principi hi haurien dos grups molt grans, no?, que seria carretera i muntanya, i dintre d'aquests dos grups, doncs, hi haurien subcategories, no? A la carretera, doncs, hi trobaríem les de crono, que podrien semblar bastant a les de triatló, que són bastant, bastant escandaloses, podríem dir, no? Roda lenticular, quadro aero, manillars estranys, i són les que més criden l'atenció, no? Després hi ha les bicis normals, que són les que veiem al Tour de França.
Les bicis de ruta, que
diríem. Sí, les bicis que tothom pot comprar a la botiga, des de 500 euros fins a infinito, no?
Infinito,
això,
sí,
el
sí.
Preu mai té tope. I bueno, i llavors passaríem al mountain bike, no? Al mountain bike, pues, trobaríem les que són per fer el rally normal o marató, que són les modalitats normals, que o ja sigui per competir o per sigui per pujar al Puig de la Creu o...
Rally, quan estiguem dient rally, és que tant puges com baixes, sí. Com fas trialeres, com fas pistes, vull dir, és terreny polivalent, que puges i baixes i fas de tot.
Sí.
Això seria rally.
O te'n pots anar a esmorzar a Sant Llorenç, si vols.
Això també. Home, hi ha pujades i baixades i camins i senders, tu pots fer...
Sí.
Marató seria la teva, ja, que podríem dir, més especialitat, el que et toca més a tu, que seria coses ja que són...
Llarga distància, sí.
Llarga
sortir
distància.
D'un punt i arribar a fer 60-70 quilòmetres, tornar i, bueno, d'un punt a un altre. I el rally és més d'un circuit tancat i donar voltes.
I donar voltes, sí. Vale, perfecte. Què més tenim, llavors, amb tot el que podríem dir mountain bike? Perquè aquí hi ha moltes coses, eh?
Sí, sí, sí.
Que jo em vaig quedar... Jo vaig començar amb unes de 26 polzades, i ja em va costar entendre que llavors hi havia, quan ho vaig deixar un temps, les de 27, llavors ja va venir-ho de les de 29, que això ens hauràs d'explicar també cada cosa, per què serveix i tot, i que ara les de 27 i mig, no us perdeu, perquè són polzades, ja sabeu que és un sistema de medició diferent, però la Sandra ens posarà també llum en aquest punt.
Sí, bueno, el cap i a la fi és una mida d'una roda, no? 26 és una miqueta més petita, són les bicis de sempre, 27 i mig una miqueta més gran, i ara la 29, que és la roda més gran, que és la que gairebé tothom utilitza, perquè és
estandarditzada, sí, pràcticament a tot arreu.
Ara ja gairebé és la que tothom porta, no? Si tu vas a una 26, inclús la veus rara, no? Dius, hòstia, qui porta aquí, no? I bueno, és la que tothom utilitza, la 29, la que pots trobar a tot arreu normalment.
Tant el que seria cross country o com marató, com comentaves, ja estem parlant de que gairebé tot la roda ja seria de 29,
sí,
polzades.
Sí, sí, sí.
29 polzades és la mateixa mida que la bici de carretera o no?
Sí, més o menys, sí.
Val,
sí,
vull dir que... Ostres, aquí t'he enganxat. Ara,
sí, m'has enganxat una mica. He hagut de pensar.
Correcto, sí, és correcto.
Sí, 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 sí. Pues sí.
Què més tenim a mountain bike, aviam?
Llavors hi hauria la modalitat de descens, no? Tot això estem parlant de competició, eh? De descens o d'enduro, no? Que és el que ara està una miqueta amb auge, l'enduro, que és, bueno, seria les pujades més o menys lliures i les baixades cronometrades.
Val, aquestes són dobles, suposo, que tenen doble,
sí,
suspensió al davant, suspensió al darrere, són bastant mazacotes aquestes,
sí,
bicicletes.
Però no tant com les de descens. Vull
vale,
dir, serien
clar,
les de descens una miqueta light, perquè també has de pujar.
Et permet pedalar i et permet pujar.
Sí.
Quan descens estaríem parlant que és una bicicleta...
Només exclusivament per baixar.
Per baixar el més ràpid que puguis. Evidentment,
sí,
també has de pedalar, perquè has de guanyar-li,
sí,
centèsimes o dècimes al crono, però és,
sí,
pensada per llançar-te com un míssil cap avall.
Sí, sí, sí.
I llavors, explica'ns, quina és aquesta
ara,
cosa que hi ha?
I ara la gran novetat de fa un parell o tres d'anys, que són les bicis elèctriques, no?
Que són el que se'n diuen les e-bikes.
Les e-bikes que estan amb auge totalment. Vull dir, ara ja està, totes les marques pràcticament tenen les seves bicis. Quan van sortir s'acabava la bateria molt, molt aviat. Ara ja tothom millora les seves bateries, són, bueno, bicis bastant, que han baixat bastant de pes. I bueno, pues estan, ja et dic, trobes que dia surts a entrenar, sempre hi ha una e-bike per allà al mig que, bueno, que et vol donar canya, no?, pujant sobretot.
Però clar, les e-bikes són... Jo em sembla que he vist alguna vegada alguna bici de ciutat també amb motoret d'aquests, bueno, com de bikes, però les e-bikes és una bici pensada per anar per muntanya, suposo, oi?
Sí, 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 jo diria que és... El perfil d'un e-bike és, bueno, una persona que, bueno, que igual ha anat en bici sempre o que no es vol cansar tant com per pujar pedalant a qualsevol lloc i bueno, però vol disfrutar de la bici. I això et permet doncs, disfrutar de la bici de muntanya.
És a dir, si, si hi ha algun dia que tenim ganes de fer l'esmorzar de Forquilla i que ja comencem ja a sobredimensionar-nos una miqueta, doncs potser un e-bike és puc pedalar, però tinc aquell puntet que...
Sí, d'ajuda.
Sí. I llavors això és una cosa que s'està acabada, se n'estan veient més d'aquest tipus de bicicleta, sí, com estàs dient, i totes les marques ja estan apostant perquè, però sí, clar, jo he vist, per exemple, fins i tot el Purito, que també surt a més baix, vull dir que no només és una cosa allò de quan ens fem grans i tot, vull dir que ja, com abans m'estaves comentant, doncs que ja s'està plantejant inclús a nivell competitiu adquirir aquesta nova categoria.
Sí, bueno, ara, sobretot a França, que són els pioners en tot el que es fa de ciclisme, França és la puntera, no?, que tothom ha de mirar cap allà, doncs ja fa un parell d'anys que estan fent competicions de bicis elèctriques. I el Roc de Sur, que és la carrera més important, sí, de França, ja l'any passat crec que hi va haver. Aquí a la Cioter, que es fa a Girona, també hi va haver competició de bikes i bueno, la Volcat em sembla que també hi ha. O sigui que cada cop les organitzacions estan fent un espai a les e-bikes.
Estan tenint sensibilitat cap a aquesta nova modalitat que està impregnant molt.
Sí, sí, sí.
Bueno, el Roc de Sur és una animalada de super, 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 super bèstia. Un dia també ens parlarem d'aquestes curses mítiques que sobre les dues rodes amb tacs que hi ha arreu i que tenim a prop. I llavors hi ha una altra modalitat de ciclisme d'aquest que ens toca, pels que ens agrada l'esport de fons, que també hem vist bastant, que quan a vegades fiquem l'Eurosport veiem aquest i que és totalment èpic, sí, que seria les bicis d'això que has de saltar i vigilar amb els troncs aquells, les de ciclocross, no?
Ah, bueno, sí, les de ciclocross també és una modalitat només per l'hivern, perquè bueno, és reservada a l'hivern, són carreres de mitja hora o una hora, depèn de la categoria, i és una modalitat esportiva a l'hivern. I d'aquesta modalitat ha sortit més o menys entre aquesta i la de carretera, podríem dir que han sortit les bicis de gravel.
Que això és també d'aquestes que ara ho estan petant,
sí,
oi que sí?
Sí, que també és una nova modalitat que està fent ara. Ara fa uns dies vam fer una trobada, que era de Barcelona a Girona, en bici, per pistes, i bueno, es diu gravel, que no ho he dit abans, i érem quasi 400 participants.
Gravel? És de grava? De què ve el nom aquest de gravel? Deu venir d'això?
Doncs no en tinc ni idea.
Però, bueno, nosaltres direm, són pel que són aquestes bicicletes, oi que sí? Que
sí,
són per fer, per exemple, aquí, pels que som d'aquí Sabadell o tot, són bicis que podríem anar per pista,
sí,
que podríem pujar i baixar per pista perfectament,
sí,
corriols i això... Si
és
no
més
fossin...
complicat.
Clar, perquè no deixa de ser la geometria similar a una bici de carretera,
sí,
suposo.
Sí, seria una bici entre carretera i ciclocross, amb els pneumàtics una miqueta més amples, amb frens de disc, i, bueno, està sobretot pensada per fer pistes, no? Per fer... Jo la veuria més com per fer viatges, que, jo sé, això de Barcelona a Girona, la ruta aquesta que comentava de París a Londres, que és pista, asfalt, és més de viatge, no? De llarga.
Que tan bon punt et trobis un tram de carretera, com una carretera, sí, en mal estat, com una pista que tampoc estigui excessivament tècnica, amb pujada, suposo, d'un desnivell potser molt bèstia, no sé si el desenvolupament de les gravel...
És desenvolupament de carretera, o sigui,
vale,
que molta, molta pujada tampoc...
Val, vull dir, està pensat per tot terreny, però amb aquesta
light
particularitat.
Sí.
Sí, vull dir, no és allò per llançar-te per trialers i tot, que segur que es pot fer, segur que podries anar-hi,
sí,
però...
Sí, depèn de la teva habilitat.
Clar, depèn de la teva habilitat, però seria això. Escolta'm, doncs, llavors, bueno, ens hem deixat tres tipus més de bicicletes que també podríem trobar, que potser no estaríem tan acostumats, o sí que les veiem aquí per Catalunya, en tenim també un tram i tenim també esportistes de la ciutat superbons amb això, que serien...
Les de trial, bueno, que hem tingut aquí a la ciutat les germanes Avant, que han fet un circuit de bike trial, que jo crec que és dels millors de... No sé si d'Europa, no m'atreviria a dir això, però bueno, que són dels millors que hi ha. Llavors hi ha BMX i la bici de pista, que es practica en velòdrom.
Que aquí el velòdrom... Bueno, de fet, aquí a la Creu Alta em sembla que n'hi havia hagut un,
sí,
fa molts i molts i molts
temps. Sí, sí.
I llavors ara el que tenim... Bueno, de pista BMX em sembla que a Terrassa també n'hi havia,
sí,
un,
n'hi ha un
durant molt temps. I llavors tenim a el que seria el velòdrom d'Horta,
sí,
que és on...
Que és un velòdrom olímpic, és on fer les Olimpiades, el fiqui a Barcelona 92, o sigui que és un velòdrom que l'únic que li falta és que estigui cobert i llavors ja la gent podrà... Perquè un cop un cop es mulla la pista i és impossible rodar perquè te'n vas a terra. O sigui que...
Clar, és parquet, no? Moltes vegades.
És parquet i és un parquet perillós perquè, ja et dic, a la que està una mica humit ja no cal ni que plogui. O sigui, només que estigui humit ja te'n vas a terra. Jo algun cop he anat a terra i li tinc una por terrible. O sigui.
Ha de fer... Quan veus les competicions, els 6 dies de no sé on que fan també i tot això, fa veritat, i bueno, la part que es va a fondo, i a més hem de recordar que són bicis que van amb pinyó fixa, no té freno,
no té
i has de...
i no té res.
Vull dir que aquí gas i vinga.
I a part, a la tele tampoc perceps allò del peralte, no? La inclinació del peralte. Un cop estàs allà dius, ostres, tinc que pujar allà dalt i no es veu la inclinació que té.
No, sí, de fet, amb la pista de 200 metres, com podem tenir aquí la pista coberta d'atletisme, ja quan el petit peralt amb una pista de 200, que no és el mateix que tindríem en una de ciclisme en pista, ja el notes, doncs, percebre-ho amb la bici ha de ser molt més.
Sí.
Escolta'm, Sandra, has posat una miqueta de llum en aquest món. Hem vist que hi ha moltes possibilitats. Haurem d'anar veient per cada tipus de ruta gairebé quin tipus de bicicleta seria la idònia. I, escolta'm, moltes gràcies.
De res, home.
I fins la propera.
Vale, moltes gràcies.
I dels pedals a la taula. Toca començar posant-nos les piles i toca fer-ho pel començament. Som el que mengem.
Cuida't, nutrició, entrenament i salut.
I avui a Cuida't tenim la Pat Sánchez d'Actif Cugat. Que Pat, bona tarda.
Bona tarda, Aleix.
Ens has d'ajudar perquè, escolta'm, va passant l'any i ens hem de posar les piles i llegim, mirem, busquem i no ens acabem de posar les piles. I aquí és on has de posar tu fil a l'agulla. Aviam, mira, jo t'explico. A mi sempre m'han dit que l'esmorzar és el primer àpat del dia. Bueno, no és que m'ho hagin dit, és que m'ho vaig trobar així. Però diuen que és el més important. Això és veritat? Això és mentida? Ajuda'ns. Aviam, com hem de començar el dia i com ens hem de començar a posar les piles? Que per això estàs aquí avui.
Bueno, lo importante es hacer una alimentación equilibrada durante todo el día. Lo único que, bueno, hay muchos mitos y nos encontramos mucha información, sobre todo por internet, que, bueno, puede ser verdad, puede ser mentira. Sí que es real que el desayuno es la comida más importante del día porque es cómo tenemos que afrontar todo el día con energía y, bueno, como todas las comidas, que yo siempre recomiendo 5 comidas al día, pues tiene que aportar los 3 ingredientes principales. Tiene que aportar hidrato de carbono, ¿vale? Que nos viene de los cereales, el pan. Tiene que aportar proteínas, ¿vale? Que esto lo podemos coger pues del embutido, ¿vale? Embutido saludable como el jamón ibérico o como el pavo. Y tiene que aportar también una parte de grasas importante, ¿vale? Que aquí nos viene pues frutos secos, aceite de oliva, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son los 3 ingredientes principales que tiene que aportar un desayuno.
Aviam. Per tant, de moment ja hi ha una cosa que ja ens has deixat clara, que és 5 àpats al dia.
5.
Que seria esmorzar, dinar, entenc que berenar, sopar, i m'estic saltant alguna cosa.
Media mañana.
Per tant, és 2 esmorzars.
2 esmorzars.
Que seria el desdejuni i l'esmorzar.
Exacto.
I tu ens ajudaràs amb això, oi que sí?
Exacto.
Vale. Aviam, explica'ns.
Te explico un poquito. Los desayunos son muy personalizados, porque claro, depende de la persona. Hay gente que realiza deporte a primera hora de la mañana, pues entonces hay que poner un desayuno pues un poco más calórico.
Clar, tot diem que estem fent, parlant d'una manera genèrica i per seguir unes pautes més o menys amb cara i ulls.
Una persona que normalmente, pues bueno, quiera desayunar saludablemente. Pues bueno, tenemos diferentes tipos de desayunos. Yo opto por siempre una bebida vegetal. Una bebida vegetal que puede ser bebida de avena, bebida de camut, ¿vale? Que esto pues nos aporta el hidrato de carbono saludable.
Eso es cuando nos llevemos.
Cuando nos levantamos.
Vale.
¿Vale? Claro, es un desayuno estándar. Depende de la persona, pues se levantará una hora u otra. Cuando nos levantamos, ¿vale? La bebida de vegetal. Yo también recomiendo, como he dicho, un hidrato de carbono, ¿vale? Que puede venir del cereal o puede venir del pan. Siempre acostumbro a decir sin gluten. Y después la proteína, ¿vale? Sobre todo en el caso de que venga del embutido, una proteína sana, que sea jamón ibérico, atún al natural, pavo, fiambre de pavo. Y en el caso de los cereales, pues bueno, la proteína pues podríamos ponerla pues con semillas de cáñamo, otro tipo de ingrediente. Y tercero, la grasa saludable, que yo siempre acostumbro a decir que en el caso de que sean tostadas, pues el aceite de oliva virgen. Y en el caso de que no sean tostadas y sean cereales, pues frutos secos, ¿vale? Sobre todo nueces y almendras.
Per tant, aquí, de moment, la mantega, que és el desayuno continental, això ja és una cosa super, super prohibidíssima?
No recomiendo mantequilla.
No, ostres, Lisa, a partir de quan et senti, veuràs, eh?
No recomiendo la mantequilla por el tema de su composición.
Vale, vale. No, no, jo m'apunto per fer els deures. Això ja en parlarem, però per fer els deures. Escolta'm, per tant, però saps què passa? Que a mi potser a vegades em costa, quan em llevo, tenir tota aquesta gana per menjar-me la beguda de camut o de soja. Que ja et dic que la de soja sí, però la de camut, jo sé que hi ha un pa que fan amb camut o alguna cosa així, però
sí.
De soja no... La beguda de camut jo no l'he vista pas, però segur que se'n pot trobar perquè ara trobes de tot arreu. Això seria com dir... El cafè de primera hora és beure't un got d'aquesta beguda o com va això? Com...
Esta bebida la podemos combinar con café o sola o bien en un batido. Hay gente que se hace batidos de frutas, entonces también sería posible una posibilidad hacer esta bebida pues con un aguacate y un plátano y tenemos un batido muy rico, muy energético.
Carai, i això, ¿vale? Just llevar-nos, pam, pam... Fem això.
Listo.
Ole.
Yo he puesto a primera hora cuando nos levantamos, pero si una persona pues no tiene costumbre de a primera hora desayunar, pues esto lo puedo hacer a media mañana y a primera hora de la mañana pues comer pues unos frutos secos y una fruta.
Perquè clar, el tema de sortir en ayunas y pasar-te 2-3 hores fins que ens fa mal al cap no seria massa recomanable.
No es recomendable. Això. No es recomendable porque entramos en cetosis y bueno, todo lo que es concentración pues nos cuesta más.
Cetosis seria? Explica'm això, que... Cetosis, jo aquest dia no hi era a escola,
La cetosis es entrar pues, en un estado en el cual el cuerpo obtiene la energía a través de reservas, glucógeno, proteína. Y claro, este estado de cetosis, si se alarga mucho en el tiempo, pues es lo que afecta a disminuir la musculatura, que son las típicas dietas proteinadas en las que no se consume hidrato de carbono. Entonces, esto, bueno, en un periodo de tiempo, en una dieta de estas proteínas sí puede ser efectivo, pero en un día a día no.
Vale, si estem parlant d'una forma genèrica, el que seria per poder rendir òptimament una persona faci una activitat física més moderada o qui va a treballar de forma normal i tot, o inclús qui sigui un estudiant, l'ideal seria quan ens llevem, prenem aquest petit desdejuni, bueno, que ja és un desdejuni que té prou de cara i ulls, i al cap de què, 3 hores, 4, seria el que seria esmorzar? Com ho veuries tu, això?
Lo que acabo de decir, pues sería el desayuno y al cabo de 3 horas yo recomiendo pues hacer pues como si hiciéramos una media mañana, ¿vale? Para que el cuerpo pues bueno, vaya pues metabolizando los alimentos y no se quede lento el metabolismo y llegue a un punto de que acumule. Entonces, a las 3 horas yo acostumbro a recomendar, pues depende de la persona, una pieza de fruta y unos frutos secos o un yogur, siempre vegetal o sin lactosa.
Vegetal o sense lactosa. Vale. Això del sense lactosa t'he de dir que com que ja m'ho vas dir un dia, jo ja sempre prenc llet sense lactosa.
Otro día hablamos del tema de la lactosa.
Sí, sí, un dia m'has d'explicar totes aquestes coses
i t'explico el porqué. También recomiendo pues el tema de las gelatinas, ¿vale? Las gelatinas 0% pues aportan proteína y colágeno.
Però això la gent s'ho menja per esmorzar, això.
¿Dos gelatinas?
Ah, sí?
No.
Carai, ostres.
Seria una alternativa.
Clar, jo, de dir, veritat, el meu bagatge seria, doncs et lleves, et fas el suc, potser fas el cafè, te'n vas, fas... Clar, ja diferent de quan un dia que fas activitat, potser més al cap de setmana, el dia quan entre setmana potser vas a treballar i vas més regit per un horari, però seria, fas el desdejuni per trencar potser aquest estat, fas el suc, fas potser un cafè, i llavors doncs al cap de 3 hores i mitja, més o menys, doncs fas doncs, l'entrepà i potser fas un segon cafè. Això seria potser una animalada o seria correcte, això també?
Però haces deporte?
Això seria un dia normal.
Un dia normal que no haces deporte.
Exacte, un dia d'anar de treballar i fer la parada d'esmorzar normal i corrent. Que crec que potser seria el que la gran majoria de gent que potser no pot dedicar al matí dels 7 dies de la setmana a fer activitat, doncs, potser es troben amb aquest paràmetre de em llevo, tinc una parada per esmorzar, on puc fer un segon àpat i llavors, en tot cas, podria anar-me'n ja cap a el que seria el dinar, que seria més tard. Cosa que seria important també, llavors, amb això, és quins seria doncs, com els paràmetres horaris més bons per dir, ostres, doncs si prens aquest primer esmorzar a les 7 o les 8, doncs hauríem de deixar passar 2, 3 hores per tota aquesta cosa que des de la cetosis, doncs de que no ens trobi. Què penses tu? Com creus que seria l'ideal?
A veure, el tema de la cetosis és si me levanto i hasta las 10 o las 11 no...
Que voy medio pajarito.
Exacto.
Clar, sí.
Esto no es
clar.
Óptimo. Entonces, pues, yo lo que recomendaría una persona... Una persona que se levanta, al mínimo tomar un zumo y unos frutos secos.
Vale.
Que después quiere hacer la parada a las 10:30, pues bien. Que se tome el desayuno, que uno de los desayunos que he propuesto. Desayunos hay muchos, y muy sanos y muy variados. No tenemos que centrar solamente en este desayuno.
Vale. Llavors, per repassar i per concloure, tenim els camuts, soja, en tot cas, inclús també possibilitat de sucs.
Avena, arroz, a ver, hay mucha cantidad, mucha variedad de bebidas vegetales.
Això un dia ens haurem d'analitzar bé. Tenim els fruits secs, també. Tenim la proteïna, que has dit, proteïna d'oca sana, com podria ser pernil ibèric. També has dit pavo, tonyina, oi que sí?
Tofu, en el cas de que sigui una persona vegetariana, tofu.
Exacte. I llavors ja ens vindria també el que dèiem, la grassa sana, que podria ser provinent o bé d'oli d'oliva o... Què m'has dit més, també? Hi havia un advocat per aquí o això no...
Sí, també podria ser. L'aguacate i los frutos secos.
Els fruits secs, vale. Escolta'm, cafè sí, oi, que podrem fer?
Sí, cafè sí, però val. No abusar.
No abusar, vale. I el tema de què hi posem el cafè per endolcir-lo, també això un dia ens ho explicaràs.
També.
Escolta'm, Pat, doncs me prenc nota, em posaré a fer de conillet d'Índies. Moltes gràcies.
Muy bien, muchas gracias.
Començarem el dia una miqueta ja endollats de com ho hem de fer.
Perfecto.
I fins la propera.
Igualment.
Vinga.
Gràcies.
Adéu, nois. Ja sabeu, anoteu i a fer bondat. Ja sabem com començar el dia. Ben fàcil, oi que sí? Esperem que us hagi agradat el segon episodi de 13. Recordeu, hidratar-vos bé, utilitzar el casc si aneu en bici, cordar-vos bé les bambes, escalfar adequadament i amb l'any que portem, el xubasquero no hi serà de més. Fins aquí el programa d'avui. Us esperem a la propera, el vostre tècnic, Toni González, i jo mateix, Aleix Muñió. Penseu, si no heu pogut escoltar el programa en directe, teniu tots els podcasts al portal web radiosabadell.fm/programes i podeu seguir-nos a les xarxes socials a 13, al Cafè dels Esports de Fons. Per acomiadar-nos avui, us deixarem amb la cançó escollida per la Sandra Santanyes per motivar-se abans de competir. Go Solo, de Tom Rosenthal. Gràcies per escoltar-nos i fins la propera! Say it's a matter of time, 1,000 days and the sun won't shine before I come back to you. When I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. For your love I will go far, I wanna be wherever you are. I know I'm coming back for you. Our love is a river long, the best right in a million wrongs. I know I'm coming back to you. And I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. I go solo, oh, I go solo. I'm making my way home, I'm making my way. Solo, I'm making my way home.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.